36 minuts per sobre de les 11 del matí, continuem en directe al Planeta Prat. Amb més temes, ens toca parlar de bon veïnatge i de convivència i també del servei de mediació, que de fet ja teniu doncs, aquest contacte molt directe i moltes vegades aquests espais també els utilitzem per conèixer en profunditat algunes de les tasques que tiren endavant aquest servei. Avui tenim a la Gala Montseny i al Curro Palacios. Què tal, com esteu? Benvinguts.
Molt bé, gràcies.
Hola, bon dia.
També per explicar doncs, una particularitat molt concreta, no? I una eina essencial de la mediació aterrada a les escoles i amb aquests joves del Prat. Parlem sobretot d'aquestes pràctiques, d'aquesta mediació restaurativa, de com fer servir aquesta eina per solucionar alguns conflictes que evidentment es donen. Amb vosaltres hem après que el conflicte com a tal no ha de ser dolent, no? Però comencem per aquesta part, de definir què és un conflicte, perquè tenim encara aquesta part de dir, bueno, intentem evitar els conflictes. Per on comencem, Gala?
Què és un conflicte?
Sí.
Sí? Jo ara, així, en directe, m'atreviria a dir que és un malentès, sí? Sobre un mateix fet, on hi ha dos punts de vista, sí? I cada una de les persones que està en aquell conflicte en aquell moment és capaç de veure i de defensar el seu punt de vista, sí? I de les coses que fem en mediació és brindar un espai i uns recursos per a aquelles persones es puguin trobar, intercanviar, poder veure, poder escoltar i veure el punt de vista de l'altre i veure si són capaces, sí, d'avançar positivament en la gestió d'aquest malentès.
En quins àmbits es pot aplicar aquesta mediació?
Nosaltres, des del Servei de Mediació Comunitària del Prat, treballem el gruix més gran en el veïnal, sí? Després en el familiar, treballem també en temes comercials, treballem a l'espai públic, sí? I treballem, que és el que bueno, veníem a parlar avui, i que estem potenciant des de fa 2 anys, amb els centres educatius, a través del que diem la cultura restaurativa.
Clar, és veritat que moltes vegades en els centres educatius es passen moltes hores, abans hem parlat, no?, de com és important en la nostra vida el poder escollir un centre, de doncs, quines dinàmiques es generen, quin aroma es respiren els propis centres, i evidentment es donen conflictes, perquè al final hi ha persones que poden tenir aquests punts de vista diferents, no? Què és el que faciliteu o quin contacte teniu amb els centres escolars també per poder aplicar aquestes tècniques o per almenys tenir-les al cap, no? Aquestes passes a seguir. No sé si sempre doncs, la mediació al final pot arreglar o arribar a la finalització d'aquests conflictes o no, però en tot cas es pot intentar, no?
Sí, nosaltres... Des del servei de mediació, com expliquem sempre, ens poden fer un contacte directe a les escoles, per exemple, si tenen casos en què creuen que els podem acompanyar. I després també a través del catàleg d'activitats educatives hi ha una activitat que presenta el servei de mediació, que és En Parlem, que gira entorn a aquestes pràctiques restauratives i eines restauratives que poden aplicar en els centres. I aquesta és una altra via, i després els centres, que ara ens ho explicaran els convidats, també tenen les seves formacions i poden, com a centre, decidir ser un centre doncs que tingui interès en la cultura restaurativa o que es vulgui formar en cultura restaurativa i agafar aquestes eines i aplicar-les en el seu dia a dia.
Són dos vies d'entrada, fem mediacions escolars a l'USO, que és la mediació més estricta a censos, per exemple, aquesta
aquí
setmana...
Aquí seria demanda?
Sí, aquesta setmana estem acompanyant doncs, la mediació amb un centre educatiu, sí? Dos famílies que han tingut un malentès perquè els infants estaven tenint problemes de convivència dintre de l'aula, sí? Això ha escalat a les famílies, que també han acabat tenint un conflicte entre elles que està bastant escalat, i llavors en aquest punt, per exemple, el centre educatiu diu, ostres, jo ja no sé com avançar més, us demano servei de mediació que ens pugueu acompanyar per veure si passen, no? aquest acompanyament doncs, ajuda a que puguin avançar positivament.
Sí,
no?
Sí,
aquest seria com més mediació escolar, no? És a dir, fem les entrevistes individuals a cada família i després les ajuntem en el servei de mediació. Hem fet també casos de mediació escolar amb infants, és a dir, l'escola també ens pot trucar i ens pot dir hi ha un problema amb aquests dos infants, llavors allà actuem ja directament a l'escola. O, com és el cas, no? de l'escola on estan el Didac i l'Andrea, que ells doncs estan no, explorant tot el tema de la cultura restaurativa i ens diuen, servei de mediació, acompanyeu-nos en això. No? I doncs aquí els hem acompanyat fent formació o un espai de reflexió amb el claustre sobre la cultura restaurativa versus el model més clàssic no, de sanció...
Càstig, no? Que és
sí.
El clàssic.
Sí, sí. I els hem acompanyat també doncs, perquè els mestres començaven a fer cercles de diàleg no, i ens deien no, doncs allò, una mica el pànico no, del primer cop d'utilitzar una eina que ha rebut el coneixement teòric però dius, ostres, a la Clar. Pràctica com es fa? Uh-huh. I els hem acompanyat també en aquest sentit, però vull dir, ells segur que ho expliquen millor.
Els anem a conèixer, aquesta experiència de primera mà de l'Escola Nostra Senyora del Mar. Tenim el Didac Muñoz i l'Andrea Ufano, què tal, com esteu? Benvinguts.
Bon dia. Molt bé, bon dia, benvinguts.
Quan va començar l'interès des del claustre també per poder incorporar aquestes tècniques de mediació restaurativa i fins i tot doncs, fer un canvi no, al final de funcionament del que pensàvem doncs, que els conflictes moltes vegades doncs, sí que portaven a darrere un càstig i pensar anar cap a una altra part, cap a aquesta mediació més restaurativa.
Doncs mira, nosaltres participem a diferents xarxes com a escola i una d'aquestes xarxes, que és la xarxa de cap d'estudis d'aquí del Prat, va venir un ponent un dia, sempre hi ha una part que és més formativa, va venir un ponent que és en Ferran Irra, que és un expert en aquests temes, i quan vam sortir la Marta Millán, que és la cap d'estudis de primària, i jo d'aquella formació, és que vam sortir-ne encantats.
Sí, què és el que us explicava? O doncs, de què era la ponència?
Era una visió completament diferent d'enfrontar-te al conflicte. No? Uh-huh. El conflicte, doncs, com ja heu dit abans, una part necessària de la convivència, que és inevitable, i també una oportunitat per créixer, per responsabilitzar-te dels teus actes. Llavors, bé, era una visió completament diferent, era posar-te en un lloc completament diferent, no? I això ens va agradar molt, ho vam proposar a l'equip directiu, al Jordi i al Vicenç, i ho vam presentar al claustre. I la veritat és que el claustre es va engrescar moltíssim, llavors vam contactar amb la Gala i amb el Curro, i ens vam fer un acompanyament excel·lent de 10, i a partir d'aquí doncs, vam començar a incorporar aquesta manera de fer al centre.
Clar, és veritat que això requereix un esforç no? per part dels i les professionals, que moltes vegades no és el més ràpid, moltes vegades no és el més fàcil, no? que aquí, en tots aquests processos, doncs, ens hi hem de dedicar temps i implicació, no? perquè és veritat que aquí has de creure-hi. Com us va arribar també a vosaltres i com ho esteu implementant?
Doncs ens va arribar això com una nova metodologia, superpotent, perquè creiem que des de l'escola creiem que trobar aquest espai de poder reflexionar, de poder aturar-nos i dir, aviam, què ens trobem, no? No cal que hi hagi el conflicte com a tal, que és el que parlàvem abans, sinó també des d'una mirada de prevenció, de veure com ens trobem, no? Dins la classe, que com està la nostra relació, què succeeix, no? En el dia a dia. Llavors, en aquest espai, ells es relaxen i és quan surten no? tots els temes i el que realment els preocupa. Tu com a profe o com a tutora també participes, llavors t'apropes una miqueta a ells i això s'agraeix, no? perquè també comentes, també tens la teva opinió i ells et veuen més propera.
Amb quines edats es pot treballar aquest?
Doncs mira, aquí al col·le ho fem des d'I3 fins a quart d'ESO.
Déu-n'hi-do, per tant, adapteu una mica a tothom, no?
Sí.
Sí, perquè la idea no és únicament resoldre el conflicte, sinó millorar la convivència en qualsevol aspecte. Pot ser, o sigui, com comentava l'Andrea, no? doncs, crear, cohesionar els grups i prevenir el conflicte, prevenir l'aparició d'aquell conflicte.
Mm. Quines alertes us trobeu que us comencin a fer pensar que poden desencadenar un conflicte a classe?
Doncs ho parlàvem també... Un dels punts que ens trobem cada dia més són el tema de les noves tecnologies, no? Grups de WhatsApp, ostres, TikTok, publicacions que potser no són del tot adients. Llavors, aquí potser sí que trobem un focus nou per nosaltres,
sí.
Perquè doncs, desencadenen alguns conflictes que poden sorgir, almenys de secundària, eh?
Uh-huh.
poden sorgir doncs, arrel d'aquest tipus de problemàtiques, que realment són fora de l'escola. Llavors és complicat. És
clar, aquí és difícil, suposo, posar una línia, no?, del que passa fora de l'escola, el que passa dins, perquè moltes vegades els nuclis socials són els mateixos, no? Mm-hmm, i sí, per molt que passi una cosa en una extraescolar o al parc per la tarda, són coses que, de fet, després us afecten, no?
Es trasllada, al centre, sí, es trasllada a l'aula.
Per tant, telèfons mòbils i xarxes socials és una cosa que ja us esteu trobant. No sé si d'altres tipus de conflictes, així perquè ho puguem entendre, com pot aterrar també la part de la mediació.
Conflictes relacionals, moltes vegades, de bueno, pues, malentesos entre ells i elles. Llavors els grups d'amics i d'amigues fluctuen, canvien, d'una setmana per l'altra el que era el meu amic o amiga ara ja no ho és, llavors tot això s'ha de tractar. Clar. Normalment, quan més avant millor, i això és el que fem.
Clar, tot això vosaltres ho detecteu, perquè al final sí que és veritat, no?, que és com molt clar el grup d'amistats més properes, cada cop i volta veus un comentari potser, no?, o alguna cosa que no t'acaba d'encaixar. I aquí, què és el que feu? Ho traieu en un espai de tutoria? Perquè a vegades potser, clar, tenen la legitimitat de canviar de grups, de que doncs, en aquell moment ja aquella persona t'hagis emprenyat i no vulguis o vulguis mantenir aquesta distància. I aquí hem de respectar, no, la seva voluntat també.
Nosaltres
és difícil.
Afavorim... És difícil.
Sí, complicat,
no,
sí.
Però afavorim el bon clima i la convivència al centre, a l'aula, independentment que siguis o no siguis amic. Clar, evidentment, clar, això no hi té res a veure. No? Uh-huh. Llavors, és evident, com deia l'Andrea, que els amics canvien i, evidentment, no podem obligar a ningú a ser amic de ningú, no? Però que hi hagi una bona convivència entre ells, això sí. Uh-huh. Llavors, a seguida que detectem alguna cosa, doncs, fem un cercle de diàleg, per exemple, de manera preventiva.
Com funcionen aquests cercles de diàleg? Perquè, clar, no sé si aquí encaixa una mica amb el que ens deien abans. Tenim la teoria i després posar-la a la pràctica no sabem ben bé com fer-ho.
Clar, depèn del tipus de problema o conflicte. Per exemple, si és un cercle de diàleg doncs, que s'ha pensat, no?, amb antelació, o si és de cohesió de grup, normalment doncs, es planteja i se'ls presenta. Doncs aquest dia, dimecres, a l'hora de tutoria, farem el cercle de diàleg i això és més potser per cohesionar el grup o per tractar algun tema o sensibilització. Però si de sobte sorgeix un conflicte, aquí el que fem normalment són ells, perquè és cert que al ser un centre, una escola molt petita, nosaltres tenim molt de vincle amb els alumnes. Llavors, ells tenen la confiança, que això crec que és algo molt positiu, tenen la confiança per venir al professorat i dir, ostres, mira, m'ha passat això, necessito ajuda, i ells t'ho demanen. De fet, ahir vam tenir una situació semblant. Mm-hmm. Llavors, ells et demanen, si us plau, ajuda'm a resoldre això perquè no sé com fer-ho. Llavors, doncs, normalment ens reunim amb la part implicada i tractem el tema.
No sé si estareu d'acord, eh? Jo crec que, o sigui, sigui com sigui el cercle de diàleg, no? si el tipifiques més com a cohesió o en un àmbit específic, sí que jo trobo que és un espai que t'ajuda a conèixer més l'altre, no? Perquè en un cercle de diàleg tothom pot parlar i tothom pot ser escoltat, no? Nosaltres ens trobem molt, quan fem el tancament i els diem què n'han tret, ens diuen que una de les coses que els ha agradat més és poder escoltar, o sigui, poder donar la seva opinió lliurement i poder escoltar l'opinió de l'altre. Llavors, quan hi ha aquest intercanvi d'opinions, et permet conèixer més l'altre, sí? Et permet conèixer algú de l'altre i teixir nous vincles, no? Quan deies abans això, és que m'ha agradat, no?, que deies això de ser amic o ser company, just en el cercle de diàleg que vam fer a l'escola va sortir aquest tema, no? Ells ens estaven fent un cercle de diàleg de cohesió i ells ens deien, bueno, és que nosaltres no, jo no tinc, no? Un dels nois ens deia, jo no haig de perquè ser amic d'ell, no? I llavors vam explorar això i llavors va sortir el tema de dir, vale, en una classe, en un grup classe, no tenim per què ser amics i amigues tots, però sí companys i companyes, no? Formes part d'un grup. Llavors, quines són, no?, les normes, és a dir, quin valor, o sigui, què fem, no? O sigui, què vol dir ser company i companya i què comporta ser company i companya? I vam estar treballant això.
Sobretot aquesta part de, del respecte, no? I fins i tot de cert afecte, perquè és una persona amb la que comparteixes moltes hores, objectius, i que al final forma part del teu grup, com deies, no? Per tant, també genereu aquestes confiances de que el propi alumnat pugui anar amb vosaltres per solucionar una problemàtica que moltes vegades, ja com a adultes, no tenim les eines, doncs necessitem, no?, aquests espais. No sé si com a profes, com a claustre, també heu començat a implementar aquestes dinàmiques. Sí. Sí. I aquí una mica com funciona, perquè clar, teniu l'experiència de fer-ho potser més pels nens i les nenes o pels joves que acompanyeu, però fer-ho en primera persona pot ser diferent, no?
El juny, em sembla, no? A l'Eli Burro, el juny,
el final passat, del curs passat.
Final del curs passat, els vam demanar a la Gala i al Curro que vinguessin per fer cercles de diàleg amb els diferents claustres, no? Infantil, primària i secundària. I funciona igual, no? Vull dir, la dinàmica és la mateixa, no? Ens posem en cercle, només pot parlar qui tingui el micròfon màgic, no? Qui tingui, normalment fem servir una pilota perquè només pot parlar aquell que té la piloteta o que té el que sigui, i la resta, mentre estan, han d'estar escoltant, no?, el que diu.
I quins temes abordeu, per exemple, del vostre dia a dia en aquests cercles?
És que qualsevol cosa, vull dir, des de com ens trobem ara mateix, a final de curs, quan ho vam fer amb el Curro i la Gala, no?, doncs com ens trobem ara mateix a final de curs, que estem cansats, no?, quines expectatives tenim d'aquest curs que comença, què podríem millorar de cara al curs vinent. És que jo penso, bueno, això el Curro i la Gala ens ho diran més bé, però jo crec que qualsevol cosa es pot tractar en el cercle de diàleg.
Tot,
no? Al final
tot és susceptible de, diguéssim, que qualsevol tema que preocupi el grup és un tema vàlid per passar pel cercle de diàleg.
En el cas de quan vam anar a fer el cercle de diàleg, no?, amb vosaltres vam abordar, és a dir, nosaltres no ho fem des d'una horitzontalitat, que venim al Curro i la Gala, que som experts en conflictes, i els hi venim a buidar, no?, els hi venim a dir què han de fer ells, no, però nosaltres partim de la base que ells són els experts a dintre del centre educatiu i que tenen tot el coneixement, passa que falten espais a vegades per compartir. Llavors vam enfocar el cercle de diàleg, un dels que vam enfocar va ser així, no?, i també per descarregar-los a ells, no? Què us està preocupant? Què us serveix? Què us està servint ara per acompanyar els conflictes? Què podríeu millorar? No? Llavors va ser molt bonic perquè igual hi havia mestres que deien, ostres, a mi em serveix això, no? I un altre mestre pues, ho escoltava i no ho havia escoltat un altre moment, o a mi se'm fa molt feixuc això, o jo quan acompanyo un conflicte se'm mou emocionalment això, no? Llavors era com crear aquest espai perquè entre ells, no?, compartissin aquest coneixement que hi és. Òbviament nosaltres introduíem recursos i la mirada restaurativa, però la feina la van fer ells i elles.
Sí, dit això també, que ells fan servir una muletilla usualment que diuen que tenen molt vincle perquè són una escola petita.
Sí,
i jo vaig anar a una escola molt petita i no tenia vincle amb els meus mestres. Ells tenen vincle perquè hi han posat mirada. Sí, nosaltres sempre, una de les coses que defineix a l'escola restaurativa és que és amable i que escolta. I quan nosaltres hem fet cercles també amb ells, no?, en el cas, per exemple, just amb el grup de l'Andrea, quan tu li preguntes a un tutor que t'expliqui com és el grup, ja de seguida te'n dones compte. Amb la passió que et parla del grup, que coneix el grup, que sap quines fortaleses, quines coses podria millorar, no? I jo crec que ells tenen aquesta mirada, i és aquesta mirada, quan nosaltres parlem de restaurativa i diem que és un canvi de cultura, va cap a aquest cantó. Això és el difícil. No són les eines, ni el procediment, ni la teoria. El difícil és que hi hagi un canvi de mirada en què tant mestres com tutors, com tothom estigui com alineat en què les coses han de ser d'una manera diferent.
Clar, vosaltres us ha passat, no?, com a treballadors del centre, una mica el que els hi passa als vostres alumnes, no?, de dir, segurament tenim diferències amb alguna persona que treballa amb nosaltres, però tots som companys, tots tirem endavant, no necessàriament hem de ser amics, no?, però hem d'anar en aquesta línia conjunta. Us ha servit també aquesta experiència a vosaltres per després replicar o escoltar o entendre més l'alumnat que participa d'aquests cercles?
Jo crec que sí.
Jo crec que també.
Perquè, a més, en els cercles és com, bueno, ho diré així una mica d'allò, però és com bastant màgic, no? I de cop i volta hi ha un alumne que se t'obre en canal allà i et comença a explicar i llavors dius, ara entenc moltes coses, no? I bueno, jo trobo que sí.
Sí, jo també. A mi m'agrada perquè veus potser aquella part que volen o que s'acostuma a amagar, no? Per exemple, l'altre dia sortia, vam fer una pregunta de un moment que et fa feliç. És una pregunta que pot ser fàcil, però bueno, aviam, un moment de la teva vida quotidiana. I me'n recordo que un alumne va dir, doncs mira, quan demanem sushi amb la meva mare i la meva germana, ostres, aquesta part de personal, no, de dir, jolín, que bé, o sigui, són coses que potser si no trobes aquest espai no descobreixes d'ells i elles, i són moltes hores les que passem al col·le, i al final doncs jo crec que ells agraeixen aquesta part propera del seu profe o de la seva tutora o del seu tutor, que senten que els coneixem, no? I que ens preocupa realment el que els hi passa.
I parlàvem, o sigui, estem parlant d'alumnes i de claustre, de professors i de professores, però abans la Gala deia la cultura restaurativa, vull dir, jo inclouria també a les famílies, perquè amb tot això també hem fet partícips a les famílies.
Els hem, i aquí que hem rebut, perquè al principi no sé si deien, escolta, un cercle, castiga a l'altra persona.
O sigui, el que estem rebent de les famílies, el que hem rebut en aquests anys de les famílies, ha sigut molt, molt bo, vull dir, sí. Ha sigut sempre positiu, no? De mira, hem pensat de fer tal cosa, de fer aquesta pràctica per intentar resoldre aquest conflicte, tal. Ah, molt bé, sí, endavant, va. I després veus que funciona, vull dir que,
clar, és que realment,
que el resultat és positiu,
és positiu.
No? Vull dir, fa uns dies teníem un conflicte amb un grupet, i això va ser al matí, i a la tarda quan van tornar, estava jo a la porta, i veus que s'apropen, diguem-ne, les parts implicades, que es fan petons, ja està, s'ha resolt el problema, no? Vull dir, no hi ha, s'ha parlat tot el que s'havia de parlar, s'han acordat una sèrie de coses, vull dir, realment funciona.
És a llarg plaç, eh? O sigui, quan parlem de cultura respiratòria, ara que deies això de l'ascensió, no és només les famílies que a vegades et demanen una ascensió. Nosaltres ens hem trobat també dificultats amb els infants, és a dir, que un infant ha fet alguna
cosa i
que l'altre infant
encara,
et diu, no hi ha ascensió, se l'ha de sancionar. Sí, llavors és un procés que porta temps, no? Perquè venim de la cultura d'on venim, de la justícia, no? I
és més responsabilitzar-nos, no? Més que la sanció, vull dir, no és tan important la sanció com la responsabilitat que he fet i quines conseqüències ha tingut en l'altre, tot això.
De fet, la sanció sense aquesta responsabilitat
no
té sentit.
No, exacte.
Però veníem una mica d'això, i de fet és com que tot ens porta el mateix, però les pràctiques restauratives neixen de la justícia ordinària i després arriben a les escoles. I en aquesta justícia ordinària, quan les pràctiques restauratives comencen, la justícia restaurativa arriba, parla de víctima, victimari i comunitat. I el pes està en la importància de la comunitat al voltant d'això.
Doncs ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies per contar-nos també la vostra experiència, i acabem dient també com podem contractar amb vosaltres, perquè hem parlat d'aquesta part de mediació per tota la ciutadania, i potser algú no sap on us podem trobar, Gala.
Pues ara estem a les Cases d'en Puig, i ens podeu trobar via telèfon, sí? El telèfon de les Cases d'en Puig és el 379-5000 o via mail.
0050.
Perdó, i a través de mail, que és mediació@elprat.cat.
Perfecte. Doncs gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Adéu.
Girl, you're amazing.